Continuem a l'espai interreligiós, deixem enrere la religió islàmica, ens centrem en la catòlica en els pròxims minuts. Per això saludem el nostre rector de la parròquia, és mossèn Martirià Brugada, el qual ja saludem. Bon dia.
Bon dia i bon cap de setmana a tothom.
Què és el que em volia comentar, que m'estava fent gesticulacions?
Que me sorprèn que me digués que sóc el teu rector.
Bé.
És a dir, el nostre...
Jo dic el nostre,
sí.
En el sentit de municipi.
Bueno, sí, esclar, evidentment, la parròquia coincideix en el districte municipal, també. Sí.
Que si cal que sigui el meu, doncs cap problema.
Sempre el que convingui, ja ho sap, Josep.
Vostè és el meu rector, igual que tinc el meu imam... Ah. I en altres religions també el meu líder espiritual, o sigui que
bueno, el
no
líder,
quedaré
no
malament
si
amb
soc,
ningú.
Sí, molt bé.
El que sí hem de fer és escoltar el nostre bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo, amb la seva reflexió setmanal.
Doncs vinga, escoltem.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Elogi de la religió. En una revista sobre la missió de l'Església vaig llegir una reflexió que portava aquest títol: Elogi de la religió. La seva finalitat era ajudar a descobrir les aportacions de la religió en la construcció d'un món més just. Em sembla de molta actualitat, perquè sovint la religió redueix a uns actes privats sense cap relació amb la vida pública. Per això faig aquesta reflexió des de les religions, però concretant-la en la cristiana catòlica. Les religions, quan no són manipulades i instrumentalitzades, fan una aportació important a la societat. Manifesten la dimensió transcendental de cada cultura. Parlen del sentit de l'existència humana. Són importants per la creació dels valors ètics. Ajuden a formar estils de vida i tenen una projecció en la vida pública. Les religions no amenacen la convivència, tal com algunes veus han manifestat. És evident que es pot donar un cert fanatisme religiós, però això no ha de ser obstacle per valorar-les com una de les formes d'identitat cultural amb capacitat de mobilitzar persones i societats. Escriu la UNESCO que les cultures ofereixin a les religions el seu llenguatge i les religions ofereixin a la cultura el seu significat més essencial. El fet religiós afecta tots els membres d'un grup humà, siguin o no creients, perquè proposa uns valors, unes actituds i uns comportaments que tenen molta repercussió social. Per construir un món més just, cal treballar també la dimensió espiritual, fonamentada en l'amor i la compassió. La religió no pot resoldre per si mateixa els problemes econòmics, polítics i socials, però sí que pot aconseguir un canvi de mentalitat, una transformació del cor, una conversió i unes maneres de viure que no es poden aconseguir només amb propostes econòmiques, polítiques o socials. La religió educa en les actituds ètiques i democràtiques fonamentals. La democràcia no és real si no es viuen uns valors que es fonamenten en el respecte a les persones, del tot necessaris per una bona convivència. La religió pot contribuir d'una manera eficaç a construir una cultura cívica i democràtica perquè afavoreix tenir cura de les necessitats de tots els que compartim el dia a dia, afavorint el bé comú. No oblidem el seu treball de purificació interior, de conversió, d'autocontrol, de disciplina i d'altruisme. Educa també en el consum responsable. Vivim en societats consumistes i molt competitives, amb un model de benestar basat en la possessió i l'acumulació de béns. El consumisme sovint ens domina, sense ser-ne del tot conscients, i ens converteix quasi en una nova religió del déu mercat. Sí. Aleshores, crea necessitats artificials mitjançant la publicitat i altres tècniques. La religió aporta la seva saviesa per regular el desig de posseir i afavoreix viure amb sobrietat. La religió afavoreix i capacita per al diàleg. Ens capacita per un diàleg que pressuposa l'escolta si volem arribar a un consens fonamental a partir de valors comuns i des de la diversitat i la pluralitat. Cal la recerca d'espais nacionals i transnacionals en què la diversitat cultural, política i religiosa es reconegui, s'aculli i sigui objecte de diàleg. I compromís amb una cultura de la pau. L'anhel de pau és un factor molt important de la dimensió espiritual. Per això és necessari que la persona visqui el do de la pau i així esdevingui pacificadora. La religió, si és veritable, sempre construeix la pau. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Hem escoltat aquesta reflexió que ens ha fet el bisbe Francesc Pardo i nosaltres que reprenem el fil des de la parròquia de Lloret de Mar amb el nostre mossèn. Martirià Brugada, com ha anat aquesta setmana?
Una setmana dureta, molt dura. Això d'enterrar un noi de 13 anys és un impacte per tothom. I, evidentment, jo sempre que m'he trobat amb persones joves quedes desmuntat. És allò que algun capellà, algun company lleia que quan s'ha d'enterrar una persona jove, quan acabes t'has d'empassar una ampolla de conyac per distreure't, no? No és això, però és un exemple, no? Perquè situar-se sempre a l'hora de acomiadar-se d'un difunt, sigui una persona jove o una persona gran, sempre és complicat. Més amb una població com Lloret, que hi ha molta gent, i jo que acabo d'arribar, bueno, ja fa mig any que sóc aquí, però que no coneixes la majoria, és clar, costa molt de trobar el to per ajudar aquella família i aquelles persones que venen a fer el comiat, en aquest cas d'un noi de 13 anys, que només quan t'ho diuen ja, i quan vas a veure, saludar la família així, ja que no saps què has de dir, quedes desmuntat.
No hi ha consol possible, per la família.
Mira, jo sempre repeteixo en aquests casos el que diu ja la carta més antiga que conservem del Nou Testament, l'escrit més antic és la carta de Sant Pau als cristians de Tessalònica, que sempre diu: vosaltres, els que teniu esperança, no heu de plorar com aquells que no en tenen. És a dir, el plor no s'ha d'estalviar mai. El dolor, l'esquinçament, el desastre, és allà. Ara, després, heu de mirar de fer-ho amb esperança. Evidentment, quan hi ha l'impacte, s'ha d'anar molt alerta, perquè l'impacte és aquell, no? És el que hi ha. Després s'ha d'introduir unes falques que ajudin aquelles persones sense oblidar, perquè no s'ha d'oblidar mai una persona, més una mare o un pare que han perdut el seu fill. Doncs sense oblidar s'ha d'introduir unes falques d'esperança, de llum, d'esperança, de pau, que és el que s'intenta sempre a les celebracions, a les cerimònies de comiat de les exèquies. Quan és una persona gran és més comprensible, és més fàcil, diguem-ne, no sempre, perquè és clar, sempre hi pot haver-hi la persona que queda sola després que aquella persona marxa. Un avi queda sol perquè ha marxat l'àvia, o al revés, i al revés, però sempre és més dur, sempre és més complicat a mesura que és més jove, no? També podem dir, no és el mateix una criatura acabada de néixer que un noi que està entrant a l'adolescència, o un pare jove que acaba de tenir, doncs, un fill o una filla, no? Són situacions cada una molt diferents, i situar-se en aquests moments a la família costa molt. És un exercici dels més durs que em toca fer.
Uh-huh. De forma general, per què ens fa tanta por morir?
Bé, perquè és entrar al desconegut. És a dir, sempre hi pot haver-hi coses que siguin que costin d'assumir, no? Però, vulguis o no, la mort és entrar en el desconegut. Clar, nosaltres, els creients, tenim sempre la solució fàcil, que no l'hem de simplificar, cosa el problema és que de vegades se simplifica aquesta solució, de dir, aquest desconegut, hi ha algú que ens espera, que és diferent. És a dir, no entrem en el no-res, sinó que entrem en algú que ens acull, que ens estima, etc. Però, esclar, això és molt fàcil de dir-ho, d'escriure-ho, de pensar-ho en un llibre davant, i l'altra cosa és quan te trobes amb la realitat personal, quan t'hi costes en aquest moment, i quan veus aquesta situació en persones que viuen una situació difícil, dura, amb motiu de la mort d'alguna persona propera.
I quan una família decideix, en lloc de donar l'últim adeu a la parròquia, fer-ho directament en el cementiri, vostè també...
I costumo anar si m'ho diuen, esclar. Evidentment, aquí hi ha la cosa, el tipus de cerimònia que s'ha de fer, que això és un altre tema, no? De vegades hi ha persones que volen una cerimònia senzilla, simple, però que sigui una cerimònia religiosa, de persona creient, de persona cristiana, però que ho volen viure en l'absoluta intimitat, per la raó que sigui. Aleshores hi ha la possibilitat de que es faci a la capella del cementiri, per exemple, i que després, doncs, o bé que es faci senzillament al costat del nínxol o de la tomba on s'enterra aquella persona. Com també hi ha la possibilitat que aquella persona, evidentment, s'incineri i que, senzillament, abans de marxar, vulguin fer una pregària, abans de portar el difunt, el fèretre, en el crematori, doncs vulguin fer una pregària allà en família, o bé a la capella també, o bé, senzillament, al costat del fèretre abans de marxar. Tot depèn de la voluntat de la família, de les persones que assistiran, que seran partícips allà. I bé, i després hi ha les persones que volen venir a l'església, per la raó que sigui. Evidentment, una de les raons, és la primera, és evidentment la de ser creient, com ho són també els altres, eh? Però que ho volen fer-ho, doncs allà on aquella persona ha estat batejada o ha fet la primera comunió o ja ha vingut tantes vegades a missa, etc. No? I ho volen fer-ho, doncs, perquè ho volen fer-ho a l'Església, perquè saben que vindrà, que hi ha moltes altres persones que volen acomiadar-se d'ella. No? Esclar, després, dintre de l'Església també hi pot haver-hi diferents elements. Ahir mateix, aquesta setmana, com vam enterrar aquest noi a Lugo, doncs també hi havia dos amics de la família que varen cantar un cant de comiat de l'Elton John sobre de comiat d'aquest noi, no? I després també hi pot haver-hi la possibilitat de que hi hagin textos de comiat. En aquest cas també hi va haver-hi un text del germà mateix o d'una seva tia, etc. De vegades hi pot haver allò de llegir un poema especial, etc. Tot depèn de la voluntat i de la família que vulguin fer una cosa o una altra. Evidentment, sempre després convé parlar-ne i acabar-ho de concretar. No?
Vostè, en l'acte de l'enterrament, sigui on sigui, però posem d'exemple l'església parroquial, ofereix la possibilitat de que algun familiar vulgui dir quelcom, vulgui intervenir?
Sempre, sí. Sempre això. Bueno, no és que l'ofereixi, sinó que ja està previst en el mateix ritual nostre. Hi ha un moment que els familiars poden intervenir, o millor dit, tenen tot el dret d'intervenir, evidentment després se'ls indica el moment. Normalment el que es fa és la primera part, és estrictament la cerimònia religiosa, i després això, algun element doncs, més de tipus personal, familiar, etc. No? Això hi ha sempre. Bé, ahorita, amb gairebé 40 anys de fer aquestes cerimònies, ja a hores d'ara m'he trobat una mica de tot. I evidentment...
Ja ho suposem.
Sí, i evidentment quan quedes més desmuntat és quan et trobes en situacions d'aquestes de persones joves. Que, ho torno a dir, hi ha moments on no et pots aguantar i també te s'escapen les llàgrimes. Això també, evidentment, som humans, sóc humà, i per tant doncs, em poso en el lloc dels pares i sempre el que dic, intento en les cerimònies exequials situar-me en el lloc de la família, com si allà hi enterrés, en aquell moment enterréssim, un meu avi o un meu germà o un meu fill o un meu net, vaja, o un meu nebot, etc. Perquè, esclar, en el cas d'aquest noi, tinc nebodets que són de la mateixa edat que ells. I, esclar, encara que siguin físicament diferents i segurament molt diferents en moltes altres coses, doncs veus allà un noi que podria ser el teu nebot, o mini nebot, que dic jo.
No hi ha cap perjudici, no hi ha cap problema en el sentit de que una persona o una família vulgui acomiadar aquella persona que s'enterrarà o que s'incinerarà?
No, no, actualment no. A veure, estem al segle XXI i evidentment la teologia i els plantejaments religiosos han anat madurant i han anat canviant i adequant-se a la situació actual. Per exemple, quan fa 150 anys es va començar a parlar del tema de la incineració, en aquell moment hi havia qui ho plantejava com una manera de negar, de dir, cuita, jo no crec en la resurrecció i mort el gos, mort el verí, per entendre'ns, ja ho dic així, és una dita popular. No, avui dia això no té cap sentit, perquè la resurrecció no té res a veure, o millor dit, no és només aquell cos. La resurrecció és la persona, i la persona no és només aquell cos, que també ho és. Però, esclar, dius, bueno, i totes les ungles que t'has anat tallant al llarg del temps i tots els cabells que t'has anat tallant, un tesson, també ressuscitaran. Home, penso que hi ha una reflexió que ens ve a dir, la resurrecció és una altra cosa. És aquesta persona, i que ressuscitaran, com diu Jesús, amb un cos semblant als àngels. No sé què vol dir això, però perquè no n'he vist mai cap, però vol dir que no és la mateixa situació nostra. L'altra cosa que hi havia, els altres impediments que hi havia, era, per exemple, quan una persona es treia la vida. Avui dia també això és absurd, plantejar que una persona que es treu la vida no pugui ser despedida per dintre l'església.
Sempre s'ha sentit a dir això, precisament, i que no podia ser enterrada en un lloc...
Cercat. Bé, això també avui dia està absolutament superat gràcies a Déu. Per què? Perquè tots sabem que ha habit, bueno, millor dit, que el fet de treure's la vida a una persona, amb tot el respecte i tota l'estimació, habitualment respon a situacions de malaltia, o bé de tancar-se en aquella malaltia o en aquella situació, o bé fins i tot d'evadir-se d'aquella malaltia i, bueno, pensar que volaràs i et tires alt a baix o coses d'aquest tipus, no? Bé, per tant, això descartat, és com si diguéssim una persona que mor d'accident, perquè evidentment la persona que mor d'accident no s'ho ha pas buscat i aquella persona, doncs, dius, bé, poder sí, era una irresponsabilitat seva al moment de tenir l'accident, algunes vegades, no? Però això no et permet a nosaltres, a mi, a l'Església, qui sigui, fer un judici de dir que aquesta persona, doncs, no es mereix un enterrament per l'Església. L'altra situació són de persones, i sobretot cada vegada ens hi trobarem més, bueno, poc en el cas nostre, però persones que no estan batejades o que no formen part de l'Església Catòlica oficialment, no? Però bé, si l'entorn familiar et demana una pregària, tu no ets ningú, jo no sóc ningú, per negar-li. És a dir, la meva obligació, la nostra obligació com a Església, és pregar per tots aquells que se'ns demana una pregària, sigui o no creient, sigui o no formant part de l'Església Catòlica, estigui batejat o no. I això depèn absolutament, bueno, de l'entorn. És com si jo, quan vaig a un enterro civil d'una persona, jo tinc tot el dret d'allà, pel meu compte, en la intimitat, fer una pregària per aquella persona,
sí, sí.
Evidentment. Doncs això. Una de les coses que em permets introduint aquí és que aquí a Lloret me sorprèn molt que no es tingui previst una sala, un espai on es puguin fer cerimònies de diferents procedentes religioses. És a dir, per exemple, al cementiri hi ha una capella, però és únicament per al culte catòlic. Ara, dius, allà, si es vol fer una vetlla, si es vol fer una pregària des d'una altra comunitat religiosa, allò no està previst. I en aquest sentit jo reclamo, i he reclamat ja algunes vegades, i em penso que fins i tot n'he parlat aquí, un espai multireligiós o multicultural, que permeti allà reunir-se, fer una vetlla, fer una pregària. El cert és que en el tanatori, en el lloc on es guarden o es posen els cadàvers, els fèretres, és un espai excessivament petit i de vegades hi pot haver-hi persones i comunitats que són una bona colla i no tenen un espai adequat per fer. Evidentment, si són vinculats al cristianisme, l'Eglésia Catòlica, a l'Eglésia, l'espai com a Eglésia està sempre obert. Simplement ho han de dir-ho, de demanar-m'ho i portar-se als seus responsables que portin el culte. Però, esclar, això ho podem dir-ho amb persones que formen part de comunitats cristianes, ja siguin luteranes, ja siguin anglicanes, ja siguin d'altres calvinistes o de diferents ortodoxes. Sé que els ortodoxes, per exemple, han fet alguna pregària en aquest sentit a l'Eglésia de Sant Quirze, a la capella de Sant Quirze. Bé, doncs, molt bé, està molt bé que hi hagi aquest espai, però penso que falta un espai interreligiós, no únicament per cristians, sinó també per altres confessions.
Uh-huh. El tema del tanatori, és a dir, has de donar el condol a la família...
Sí. Però imaginem-nos, doncs, 200 anys enrere, que hi havia algú que moria aquí a Lloret i que tenia família a Olot, que tenia família a Girona, que tenia família a Barcelona, o alguna de les poblacions d'aquests llocs. Esclar, no podien venir avui per demà, per l'enterrament. Què es feia? Doncs es feia el que en deien els funerals. I els funerals vol dir que al cap de 8 dies feien una missa especial... O dos o tres, depèn de la quantitat bueno, depèn de allò que deien, com més rics, més capellans, però ho deien d'una altra manera, però esclar, es feia d'aquesta manera, no? I després, en aquell dia, venien els familiars dels llocs allunyats, i es quedaven tot el dia a la casa, participaven primer al funeral i després anaven a la... I es feia uns àpats especials. Això des del punt de vista gastronòmic ja està estudiat també. Tenien una vaixella especial, tenien uns menús especials a base de, bueno, de una mica tirant aquests àpats de Quaresma, però no tan estrictes, però que, i fins i tot això que us dic, amb una vaixella especial, que hi solia haver-hi un ribet de color negre o coses d'aquest tipus. Això parlem de les cases pairals. Les cases més senzilles suposo que havien de fer-ho més d'una forma més estricta, més senzilla, però també anava tot per aquí. Esclar, avui dia la cerimònia, més enllà de la cerimònia estrictament religiosa, no ho tenim encara, no es té solucionat. Ara, el que sí que és cert és que sempre que vaig a donar el condol, en casos especials, no és més possible anar-hi sempre, jo dic, anem a dir un pare nostre, el difunt, i tothom de seguida ve a darrere meu. És a dir, sí que s'agraeix que hi hagi algun altre gest. I això, evidentment, els rituals així més diguem-ne, laics o més així de seglars, no els tenim prou assumits, no en tenim prou. Hi ha elements, fins i tot per cerimònies de comiat, hi ha llibres, s'han editat, jo recordo un que es va editar a Girona sobre aquí, que recull poemes, que recull... I bé, em penso que no tot s'ha de guardar per a la cerimònia. Allò d'anar al costat del difunt i llegir un poema, un pensament, així, amb unes quantes persones... Doncs em sembla que també és una manera de fer el comiat, sobretot quan no és possible assistir a la cerimònia més oficial. I bé, després dius, bueno, de què es parla ja? Tristament, els funerals, o millor dit, quan hi ha unes trobades aquestes, es parla de vegades de tot. Evidentment, la primera cosa que es parla és el per què, com ha estat, com ha anat, etc. I després, esclar, si és una persona gran, doncs no se'n parla tant, però i de seguida es parla... es passa a parlar de temes familiars. És el que m'adona la impressió i el que he viscut també.
Típic poble de l'interior, quan mort una persona, l'esquela, es penja diferents pals d'electricitat, així com ho escolta, a diferents indrets del municipi amb pals d'electricitat. Pocs llocs hi han habilitats per penjar aquest tipus de notificacions i, evidentment, a la façana de la parròquia, com aquí a Lloret de Mar, o fins i tot en alguns taulells d'anuncis de l'Ajuntament. A Lloret, si no vas
només a la façana de la parròquia, gairebé que no t'assabentes de la persona que ha mort.
Em penso que t'ho heu vist en el casal del jubilat.
En el casal del jubilat també?
A l'interior, la cartellera.
Doncs ja són dos llocs.
Em penso, No sé si sempre o si només els que han estat socis o així, però jo diria que hi és sempre. A veure, la comunicació és un altre tema i és un dels temes d'aquests que ajuda a fer poble. I en aquest sentit, a Lloret ens en falten d'elements que ens ajudin a fer poble i en el cas nostre de fer parròquia. És a dir, la comunicació és importantíssima. Per exemple, jo trobaria la mar de normal que s'anunciés que al migdia, quan feu les notícies o així, també s'anunciessin les necrològiques. És a dir, que la mateixa funerària es passés...
Sí, això ja passa,
sí.
No des de fa molt de temps, sinó des de fa un temps determinat que ens envien aquesta necrològica, sí. Sempre i quan la família ho tingui a bé, i ho diem en el Bon Dia, Bona Hora, l'informatiu, i no una, sinó dues vegades.
Correcte,
això
és important.
Aquesta hora.
Jo penso que en una població això és important. A veure, des del moment que això es publica en l'altre lloc que es publica, per exemple, és els diaris locals, en el cas nostre, el Diari de Girona, el Punt Diari, etc. L'altre lloc que es penja, doncs, és aquests llocs, aquestes cartelleres, els llocs que he estat també es pengen en cartelleres habilitades per a els anuncis municipals, que abans fins i tot hi havia els anuncis que anunciaven, doncs, s'ha mort tal persona o tal altra. L'altre sistema que hi havia hagut antigament era el toc de campanes. És un tema clàssic, que no només ara toquem les campanes quan entra el difunt a l'església i quan surt. Quan n'ha sortit també toquem les campanes de tocant a mort, aquest toc lent, així solemne, no? Abans, quan moria una persona, millor dit, quan alguna persona estava malalta, a punt de morir, ja es feia un toc especial. Per tant, pum, ja la gent aixecava les antenes, no? Dit en paraules nostres. Vol dir, a veure, qui és que està malalt, etc. Després, quan moria aquella persona, o que fos que moria, doncs també es feia un toc. A partir d'aquell toc, se sabia si era un home o si era una dona.
Fins i tot.
Sí, se sabia si era un noi jove, una criatura, o si era una persona adulta. I se sabia, en un poble gran, se sabia quin barri vivia. Per què? Perquè hi havia uns tocs especials. Per exemple, quan havien fet el toc de difunts, tothom estava alerta, es feien pim-pim, ja sabien que era un home. Pim-pim-pim, sabien que era una dona. I etcètera, no? Hi ha aquests tocs, esclar, en aquell moment les campanes es tocaven de forma manual. Avui dia es toquen de forma electrònica. Estan programades, i jo abans de sortir, pixo dos botons o tres, i ja està. I al moment de sortir jo cap a fora a rebre el difunt, toca el to. I al revés, no? Quan ha acabat, entro i torno a fer el mateix. O la persona que m'ajuda en aquell moment. Bé, això és un altre sistema. L'altre sistema que he vist, i que jo l'he vist a Palafrugell i l'he vist a Banyoles també, és repartir les esqueles casa per casa. És a dir, cada casa, dels veïnats o dels barris o dels carrers on estan, la família està visquent. I així ja tothom sap aquell veïnat que més o menys coneixen, sí. Aquella família que s'ha mort aquella persona, que normalment si són persones que estaven malaltes o que estaven febles, ja saben de seguida... Qui és, no? Sempre hi ha gent. Però, esclar, estem en una societat, estem en un moment que cada vegada estem més dispersos i som més anònims, amb els avantatges i els inconvenients que té això. Però el que és important és que sapiguem trobar elements que ens donin una mica de contacte i de cohesió.
Doncs així acabem el programa d'avui. Ens ha sortit un programa necrològic.
Sí, però bé, és un dels elements importants de la vida parroquial, acollir les famílies. Em sembla que són diferents elements que ens ajuden a plantejar-nos, a viure aquest moment complicat, difícil, i per part nostra sempre aquest de 18 a no saltes el 8, que dic jo, no saltes el no res, sinó saltes als braços d'algú que ens acull i que ens estima, siguem com siguem, com fa un pare que de vegades es pot haver enfadat amb el seu fill, però que se l'estima sempre.
Mossèn, bon dissabte, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a tothom.